Presentar el professor Víctor Pallejà. Ell és arabista, islamòleg, investigador i professor a la Universitat Pompeu Fabra, especialista en sufisme, filosofia medieval i història de les religions. Ha estat professor de la Universitat Oberta de Catalunya, de la Universitat d'Alacant, de la Universitat Internacional de Catalunya i de la Universitat de New Haven. Ha viscut i viatjat extensament per Síria, Egipte, Tunísia i Marroc, a més de Turquia, Iran i l'Uzbekistan. Manté contactes regulars amb mestres i intel·lectuals d'aquests països fent tasques d'investigació, assessor i traductor. Ha publicat molts articles i ha estat objecte de moltes entrevistes com a expert en el món islàmic. Ha traduït l'antologia Les il·luminacions de la Meca d'Ibn Arabi l'any 1996 per l'editorial Ciruela. Les seves línies d'investigació passen per la història de les religions, l'islamologia, la interculturalitat, el sufisme, el lulisme, és a dir, l'estudi de Ramon Llull, el tema que avui l'ha portat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí i per voler saber coses de Ramon Llull, que no us les diguin a la televisió i que puguem fer una cosa que no sigui tant una lliçó d'història medieval com una cosa que em sembla molt engrescadora, que és dir, bé, què té a veure Ramon Llull amb nosaltres? Què té a veure a l'inici del segle XXI amb el segle XIII i inicis del XIV? És un setè centenari i doncs han passat moltes coses, però ara que reflexionem tant sobre Catalunya també és fora bo conèixer una mica més el personatge i saber què hem de saber, i això crec que pot ser un objectiu bo per passar una bona estona plegats. Així doncs faré una presentació global de Llull i del seu context, però pensant en coses que ens passen ara. I també descobrirem que si bé el món medieval és completament aliè a nosaltres, també a vegades ens sorprèn amb coses que són absolutament contemporànies. I aquesta és una de les raons per les quals Ramon Llull és un personatge realment fascinant. No li tenim que deure res pel fet que sigui el nostre filòsof local. És extraordinari i això crec que intentaré també demostrar-ho al llarg d'aquesta conferència. Anem doncs per feina. A grans trets, Ramon Llull és un, com deia ell mateix, de si en escrits propis, català de Mallorca, nascut de pares catalans barcelonins arribats a la conquesta de l'illa de Mallorca. Aquest és el retrat, un del parell o tres de retrats que tenim més propers a la seva figura autèntica. I prové d'un manuscrit que utilitzarem molt avui, que es diu Breviculum, que és un dels manuscrits més luxosos i més bonics de tot el segle XIV. Això vol dir que de Ramon Llull direm coses que ens fan parlar d'un personatge extraordinari a escala europea. I crec que això és molt important de saber. Amb Ramon Llull sempre tenim al seu costat llibres. Llibres. És un home de cultura i és un gran propagandista. Això el fa molt interessant. Això avui en dia s'han donat compte a les enciclopèdies de filosofia medieval alemanya, on la figura de Ramon Llull ha multiplicat, ha doblat el número de planes dedicades a aquesta figura, passant de 5 planes a 10 planes. Això vol dir que està entre els grans. Per davant de Ramon Llull, a la història de la filosofia medieval europea, només s'hi troben ara mateix Santo Tomàs, Sant Albert Gran, els grans sants de l'escolàstica, però ell ve immediatament darrere. Això no ho fem nosaltres, sinó ho fan des de fora, des dels llocs on se n'adonen compte de la importància d'aquest personatge. Per quina raó? I no fan això perquè els hi hagi agafat una malaltia estranya. No, ara sabem que és l'autor laic, del qual es conserven més manuscrits de tota la seva època coetània. És a dir, que aquest home no només escrivia pels colzes, gairebé 300 obres, escriu contínuament, i aquí veiem un cabàs de llibres, literalment era així. Però el que és més interessant és que és un home prou intel·ligent com per tenir no un equip, sinó dos i tres equips de copistes que estan copiant contínuament les seves obres. Això ho sabem a través del seu testament. I en aquest testament ens explica que ha deixat un cofre, dipòsits de llibres a tres llocs. A Santa Maria la Real, a Mallorca, que és convent cistercenc on segurament es va formar en algun moment de la seva joventut. A Gènova, una cosa interessant, una ciutat on hi passarà temps de tant en tant, una ciutat en l'arc mediterrani, molt dinàmica, on una família molt important d'aquella època, la família Spínola, i que encara serà més important en els segles següents, els hi deixa els seus llibres. I un tercer lloc, que serà a les afores de París, en un altre convent, en aquest cas el convent de Beauvais, el que avui en dia és el Jardí de Luxemburg, doncs allà estava un convent molt interessant, perquè no era ni de franciscans ni de dominicans, sinó d'una ordre de Sant Bruno, extremadament adonada a la contemplació. I allà deixarà un altre gran nombre de manuscrits. Però no els deixa sols com una donació, deixa diners perquè s'encarregui gent de copiar i traduir. Això és el que el fa molt interessant i molt dinàmic. Vol arribar a tothom. Ell escriu, i és evident que escriu molt ràpidament en català, però vol que algú que tingui temps i que pugui, per dir-ho així, col·laborar o fer-se pagar, ho escrigui, com ell diu, en vell llatí. Ara parlarem d'aquesta qüestió, però ell sap fer llatí, però és un llatí que ha après més o menys com ha pogut aquí i allà. I doncs, si algú sap traduir en bell llatí, doncs sortirà molt més bé i es llegirà més bé. Això és el que vol. Però també té traductors en francès, traductors en occità, és a dir, en llengua provençal. Immediatament, i estan encara en vida, les seves obres circulen ja en diverses llengües. I no oblidem, ara parlarem d'aquesta qüestió, que ell també sap escriure i enraonar en àrab. És una persona políglota. I l'àrab és una gran llengua de cultura, llengua per arribar a tothom. I ho sabem que una de les seves preocupacions era precisament crear centres d'ensenyament d'idiomes. Una cosa interessant que ens tindria que cridar l'atenció. Ja arribarem a això també. Però el que és fonamental és veure que aquest home és extraordinari. I aquí tindrà aquest senyor que tenim vestit de color blau i també molt elegant, amb els seus cavallets recollidets, és un senyor ros, jove, és un metge, Thomas Lemessier, que quedarà entusiasmat coneguent-lo de jove a París, a la Sorbona, ja que Ramon Llull també va a París, també va a la Sorbona, no ja a formar-se, sinó a ser reconegut com a mestre. I allà coneixerà aquest jove, que més tard tornarà a retrobar-lo i es convertirà en un dels seus grans propagandistes a França. De tal manera que a França tindrem un centre molt important i Ramon Llull, en bona mesura, també és francès. També és francès i els francesos el consideren també dels seus. Això és molt interessant, perquè ara que estem en aquest debat de nacionalitats, una cosa que treu de polleguera a alguns és que Ramon Llull està en la col·lecció més important d'història de literatura francesa, que es diu així, Histoire de la Littérature Française, el volum 30 està dedicat exclusivament a Ramon Llull. I tu em preguntaràs, com s'ho fan aquests francesos per agafar Ramon Llull, que no ha nascut a Mallorca? Bé, el que fan els francesos és dir, bé, per a nosaltres, Ramon Llull, nascut cap als anys 30, 1230, encara formava part d'un comtat de Barcelona que, des de la perspectiva francesa, ben bé és carolingi i forma part de França. Això és interessant, perquè quan discuteixen que aquest senyor és l'espanyolíssimo, doncs en alguns llibres no volen esmentar que els francesos també el consideren més francès que qualsevol altre. I és interessant. I de fet aquest volum 30 està escrit no per una figura qualsevol, sinó pel mateix Littré. És a dir, que amb Renan i Littré tenim dues figures importantíssimes del segle XIX que s'hi van dedicar i molt a començar a estudiar Ramon Llull. I forma part d'una epopeia molt interessant, com Ramon Llull ha estat interessant al llarg de segles, se l'ha intentat vilipendiar i destruir de moltes maneres, però ha tornat a ser interessant per moltes persones, sobretot en el món acadèmic. avui en dia, després d'haver passat tota mena de penalitats en el segle XX, perquè ja saben vostès per quines raons, molts llibres de Ramon Llull han estat destruïts pel senzill fet d'estar escrits en català. Molts d'altres han estat destruïts pel fet de ser un text escrit per una persona que es considerava cristiana i hi ha gent que no li agrada el seu cristianisme. I hi ha molta gent que no li agrada que sigui un home de cultura. I això ha passat tot el segle XX i li ha passat tota mena de malifetes. Avui és una bona notícia no només estar aquí i trobar la sala plena, sinó saber, i els dic que jo demà me'n vaig a París i al Collège des Chartes, la institució, una de les més abrandades de tota la història de França, farà 3 dies de col·loqui i d'homenatge a Ramon Llull. Ho fan també perquè grans, grandíssims pensadors de la seva història s'han ocupat de Ramon Llull. I a la Biblioteca Mazarin es farà una exposició que s'hi poden agafar el cap de setmana o un altre, durant uns quants mesos hi haurà també una selecció d'aquests textos. Per què? Perquè grans pensadors al llarg dels segles li han estat donant voltes a aquesta qüestió. Això el fa molt interessant i el fa un home que molt pocs, podríem dir gairebé ningú del seu segle, tenia aquesta capacitat de saber com arribar al màxim de públic, com interessar, sent un laic, una persona que s'ho va estar meditant, si tenia o no tenia que fer, es va declarar més o menys ermità ell mateix, això també és interessant, però no passa per les ordres regulars, com a molt terciari franciscà, i encara això és molt, molt, molt dubtós, ell el que vol és explicar idees. Anem a parlar doncs una mica de... A veure si això ho faig anar. Sí, una mica en el seu context per veure que aquest home que neix a 1230 i pico neix en una Mallorca acabada de conquerir. Això és interessant perquè és la Catalunya que creix espectacularment al segle XIII i creix en un territori de frontera. Això és interessant, saber que casa nostra ha estat i ara torna a ser un espai de frontera, de gent que ve i que va i de gent que fa la guerra. És a dir, que ens ho hem d'aprendre amb una certa recurrència històrica al llarg dels segles. Aquí dalt tenim una imatge molt interessant del famós sopar de Tarragona, on el mític Jaume I, mític però real, es va posar d'acord i es va decidir a sortir a la conquesta de tota la illa de Mallorca. És a dir, omplir un estol de naus, omplir-lo de soldats, anar a ocupar la illa, provar sort, i si vostès visiten a Barcelona el Tinell, tenim una representació, un parell de representacions molt interessants dels personatges històrics d'aquest Jaume I i el seu seguici de persones entre les quals es troba el pare, el futur pare de Ramon Llull i el seu oncle. Ells dos formen part dels guerrers que estan implicats en aquesta història i es repartiran i els hi pertoca una part, un bocinet d'illa, com a guerrers i conqueridors. Jo crec que això fa absolutament indubitable que Ramon Llull és un cavaller nascut d'una nissaga de cavallers. Vostès hi giran, i això també aprofito una mica per dir les coses que es tindrien que discutir amb una miqueta més de calma. No fa falta denigrar Ramon Llull dient que era el fill d'una família de burgesos negrers. Perquè aquí, a la Com Català se li comença a dir que és un burgès, hi ha una sèrie d'intencionalitats que són innecessàries i no són desitjables. La seva família era burgesa, però jo diria bastant més que burgesa, era una família nobiliària. És inconcebible que s'amagui que el fet que el seu oncle i els seus fills, un serà pràcticament un dels batlles de Barcelona estant viu, que la tomba de cosins, una de les més antigues, està a Santa Maria del Mar i vostès la poden veure, i no tothom tenia una tomba a Santa Maria del Mar personalitzada. I així fins a la seva tomba a Mallorca, no hi ha, crec que no hi ha cap dubte i no es tindria que posar i qüestionar-li la categoria. No podem fer servir altres fórmules, els historiadors anglesos fan servir la terminologia patrici, perquè són gent molt prudent i no es vol embolicar. Patrici doncs queda amb una ambigüetat, però no vol dir que sigui el que es deixa entendre pel fet que es conserven efectivament dues actes de compra-venda d'esclaus. És clar, aquests senyors havien comprat la illa amb el seu esforç i a l'edat mitjana els homes eren comprats i venuts. No té cap gràcia, però era així. Però això no vol dir que la venda d'una persona et faci un negre. No vol dir que la conquesta sigui una conquesta com es feien en aquella època, era una barbàrie, una cosa sagnant, però no és un estat totalitari. I això a vegades a Ramon Llull se li fan culpable de conflictes que hem tingut molt més tard i que no tenen res a veure amb la seva personalitat. Per una raó, perquè ell explicarà, com vostès saben, la seva història fabulosa de la seva conversió, ja que ell diu que era un home pecaminós que viu a la cort. I un text diu que era el senescal i el majordom del rei. Quin rei? Jaume II, un dels fills de Jaume I, que li dona com a penyora, com a herència, el regne de Mallorca. Una persona que està al costat del rei no és, si més no, un petit burgès. I una de dues, o aquest text és una mentida i Ramon Llull és un mentider, o diu veritat o algo que s'apropa a la veritat. Jo crec que no es pot posar en dubte en la mesura que treballarà tota la vida i rebrà ajuts econòmics importants de Jaume II, però una persona que és rebuda no només per aquest rei d'un petit regne, ja que Jaume I li va entrar en el cap la dèria de donar un regne a cada un dels fills que tenia, i en tenia molts, no només de legítims, també d'il·legítims en tenia una pila. Aquests no els va donar un regne, però sí feina. Bé, coses de la vida. El que sí que és clar és que a Jaume I, a Ramon Llull, el reben, faré un salt, què ha passat aquí? Aquí, en el mateix manuscrit que tenim abans, no? Tenim a Ramon Llull amb el seu jove, per dir-ho així, col·laborador, l'Emessier, i la reina de França. A Ramon Llull el reben els reis, rei i regne, Joana de Navarra i Felip el Vell, el rei més poderós d'Europa, el reben una vegada i una altra vegada, i els hi dedica llibres. Això no és una persona qualsevol. És rebut per reis, és rebut per quatre papes, segurament és rebut també per l'emperador. És rebut per tots els prínceps que ell desitja veure. I això, en aquella època, jo crec que només ho podia fer un home, com a mínim, un cavaller, una persona reconeguda, que ve amb cartes de presentació. Aquí tenim una altra vegada fent el que ell li agradava fer, ja amb una edat important, va amb una crossa, aquest home és infatigable, no es cansa mai, viatja amunt i avall, i fa presentar a la reina de França i de Navarra, perquè és de la família Champagne, la seva última versió de llibres de filosofia, de medicina, de llibres que volen explicar tot. Ara parlarem d'aquesta qüestió que crec que és molt interessant. En qualsevol cas, no podem dir que Ramon Llull sigui un personatge menor. No només els reis el reben, els papes el reben. Assisteix a les reunions, de les ordres mendicants, de franciscans i dominicans, sense ells ser-ho. I els franciscans, el cap de franciscans el diu el nostre amic. El nostre amic. Això no és una persona qualsevol. I aquells que diuen que és veritat, és un home que s'ha format a si mateix, però no és una persona inculta. El seu llatí no és meravellós, però, Déu-n'hi-do, aquest senyor devia saber 3, 4 o 5 idiomes. Potser no parlava l'àrab perfectament, però sabia discutir i escriure en aquesta llengua. Molts catalans crec que tenen ganes i es fan esforços per parlar les llengües que poden aprendre i no sempre poden anar a una bona escola o fan com poden. Aquest és un home del Mediterrani i ell és un exemple més. I escriuen aquestes llengües i els hi dona les seves idees i el seu parer. En aquests llocs, i no és un lloc qualsevol, a la Sorbona, com els deia abans, és rebut i demanarà una reunió especial per ser reconegut com a mestre, magíster. Serà un professor atípic, però és un mestre de teologia a la més important de les universitats del seu temps. I per què va a la Sorbona? no només per una qüestió de prestigi que el té, no només per ser reconegut com a mestre, perquè si no ets mestre difícilment t'obriran les portes a molts centres acadèmics. Va a la Sorbona perquè aquella persona que té un títol de mestre en aquesta universitat, immediatament, i era un privilegi extraordinari que tenia, era reconegut com a mestre a totes les demés, sense fer cap mena d'examen ni de reconeixement. Es donava que aquest reconeixement automàticament et donava el que avui en dia es consideraria la màxima capacitació intel·lectual. Així que no fem de Ramon Llull un bitxo raro, no fa falta fer d'ell una persona irregularment formada, podríem dir que és un self-made man, s'ha fet a si mateix, i ha aprofitat les oportunitats, però ha estat a París no una, tres o quatre vegades, i segurament a una de les estades s'hi està dos anys. Aquesta més llarga segurament la fa per preparar-se a l'examen cara al reconeixement, a l'acreditació, aquesta és la paraula que es fa servir ara, com a mestre. I això és important. Tornem una miqueta on estàvem al sopar de Tarragona. Aquest és el sopar de Tarragona i aquesta és la gent que decidirà anar a Mallorca i tindrà un èxit extraordinari i farà que Jaume I, d'anar molt escurat de calés, passi a tenir finalment una mica de bonança econòmica, i aquesta bonança econòmica, aquesta dinàmica el durà uns anys més tard a continuar la conquesta del regne de València, és a dir, que anirà de regne en regne. Això ens situa en un context molt especial, que és el del segle XII. Segles XII, camí cap al segle XIII. Va haver un moment en el que la casa comtal de Barcelona s'extenia enormement, de manera que tant a una banda com a l'altra dels Pirineus hi havia un nombre impressionant de comtats i de regnes que d'una manera o una altra pitbotaven al voltant de Barcelona. Tot això acabarà tràgicament amb la qüestió albigesa, amb la derrota d'en Moret de 1213, i tot això es perdrà. El que és interessant és que després d'aquesta desfeta extraordinària s'encetarà un període en el qual aquest gairebé orfe, que és Jaume I, que està cuidat al castell de Montsó pels templers, es desempallegarà d'aquestes deutes, d'aquests lligams, mirarà cap al sud i iniciarà un període de conquestes i d'expansió. És a dir, que farà el mal temps bona cara i sortirà a recercar un espai propi cultural, multicultural, que això és el que trobo més interessant, en l'expansió dificilíssima cap a un espai molt densament poblat, com és el de València, on hi havia una cultura musulmana encara molt forta i disposada a plantar cara. Tanmateix, en qüestió d'uns quants decennis, això serà feina feta, i cosa més interessant, i això faig una mica de síntesi, la corona catalana-aragonesa anirà per les Illes Balears, però també s'anirà en una estratègia molt agosarada d'illa en illa, extenent-se per la Mediterrània. Això és fabulós, i això ens dona el mapa cultural en el qual es mou Ramon Llull i ens explica per què escriu, a qui vol escriure i què és el que vol fer. Això serà al llarg de segles, evidentment ja Sardenya arribarà més tard, però Ramon Llull veu la conquesta de Sicília, si més no, que és una extraordinària epopeia, podríem dir, encara molt més que la de les Illes Balears, que estava poc poblada i que va caure amb facilitat. Resulta que Sicília era el regne en disputa més important en l'estratègia mediterrània, i que el papa havia decidit que Sicília era pels francesos, i els catalans van plantar cara amb l'ajut de la població siciliana, que no ho volia els francesos, els hi van demanar l'ajuda, i això es va pagar amb l'excomunió del papa de Roma, que va excomunicar a tots els catalans. Es va dir, es va declarar heterodoxes per oposar-se a la voluntat papal. Aquest és un fet que pot semblar molt llunyà, però no fa molts anys estava a Roma dinant amb un cardenal americà de Boston i em deia, és que Víctor, dels catalans no ens podem fiar perquè mai sabem si estan a favor del papa o en contra. I ho vaig trobar impressionant, i dic, com és això? Sí, perquè a Sicília ja saps que... Pues, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com aquestes coses continuen presents d'una manera o d'una altra. I és veritat, en aquests debats, i si enguany s'ha dit que serà el moment, l'oportunitat per aixecar Ramon Llull de la condició de venerable sant, ara veurem si finalment el Vaticà ha perdonat aquesta circumstància, la qual ell no tenia cap culpa, però que col·lectivament s'ha extès i ha estat qüestió de tantíssimes interferències indesitjables, perquè s'ha demanat la santificació de Ramon Llull no una vegada o una altra, sinó segle darrere de segle, i sempre hi ha hagut algú que li ha posat una pedreta a la sabata al projecte. Ja veurem què passa. Jo crec que és sospitós que estem a maig i encara no han dit res, i ara diuen que és per setembre. Jo quan ho vegi ho creuré. Però bé, deixem aquesta qüestió, que és complexa però que continua avui en dia estant en aquesta tranyina de dificultats i de complexitats que determinen la cultura de Ramon Llull com la nostra. I a vegades aquestes qüestions de falta de comprensió, de silencis, i en alguns casos quan es fa senzillament la punyeta a qualsevol cosa que porti el nom Ramon Llull, i dius, però què és el que passa aquí? Per què no pot ser un tema d'estudi normal? Doncs, per què passen aquestes coses? Aquí tenim el mapa de la Mediterrània i el mapa dels viatges de Ramon Llull. Ramon Llull és un viatger extraordinari que no tira d'avió, sinó que va a peu, que va, no sé com s'ho feia, per escriure 270 obres, unes quantes desenes de milers de planes, i no aturar-se d'anar a un lloc a l'altre. I què és el que volia fer? Doncs el que volia fer, i ho diu, perquè tenim una cosa molt interessant, que també el fa molt modern, i és que es va, ja quan era gran, a París, a la Laura de Beauvert, li va dictar la seva vida, aquest text és la famosa Vita Coetània, que ara vostès poden trobar, perquè ja que som a l'any Llull, una cosa bonica és tenir moltes obres de Llull a les llibreries, en totes les llengües. Doncs allà explica què és el que volia fer, la seva trajectòria vital, i diu, vull fer el millor llibre del món. Sí, molt interessant, el millor llibre del món. Fins i tot podríem dir que llibre, aquí no vol dir exactament llibre, vull fer alguna cosa que sigui el millor missatge. Per què? Perquè ell veia, i escriu, estudia, viatja, perquè el que vol fer és trobar una solució als problemes del seu temps. I per ell el problema és el problema de l'islam i la necessitat que hi veu necessària de trobar una solució al problema que no sigui la de les creuades, perquè diu que la solució militar no és la millor. No és que digui que no era un pacifista, però diu no, aquesta gent l'hem de convèncer als nostres valors, als nostres conceptes, a la nostra religió. En aquest sentit, és un home de diàleg, però és un home de diàleg des de la perspectiva cristiana. I per això escriu en molts idiomes llibres que, sabem que una desena els escriu en àrab per als musulmans, però els altres 200 i pico estan escrits pels cristians. I en aquests llibres els diu que els cristians no estan fent ni donant exemple, ni ocupant-se dels valors que hi considera, la caritat, en fi, tota una sèrie de qüestions, molt diverses. I per començar, els quatre primers, que serà la seva famosa art, estan adreçats a dir, vull fer un sistema perquè la gent aprengui a enraonar amb un sistema lògic, la seva famosa maquinària, que els ajudi a prendre ràpidament decisions i a pensar ràpidament per convèncer la gent més efectivament. Això és el que el mou i el porta, encara amb molt més de 80 anys, a anar a Tunísia, a anar a buscar el rei de Tunísia i buscar convertir-lo. Evidentment el fiquen a la presó, saben que no se'l poden carregar perquè en aquell moment el rei de Tunísia està protegit militarment per Jaume II i pels reis de la corona d'Aragó, que quedaria bé, que el fan, el tanquen al vàter 6 mesos, que ja és una temporada, i li fan passar realment molt malament. No és l'única vegada, en una altra ocasió serà més o menys, o sembla ser que serà apedregat, i sí, la cosa no anava bé i s'exposava. És evident que s'hi exposava molt. Però mentrestant va viatjant, va molt a Roma, lògicament, i vinga, amunt i avall. És que és extraordinari el que fa aquest home. Aquí tenim en aquest mateix manuscrit, que està escrit només 10 anys després de la seva mort, per gent que havia de tenir testimonis més o menys fiables, i doncs aquí no queda sinó palès que el van apedregar i el van atonyinar. Poc o molt, però atonyinat va quedar. Del segon viatge a Tunísia no sabem si va morir en el viatge per les ferides o en arribar, és molt difícil de saber fins a quin punt és un màrtir de la causa, però bé, que s'hi va entregar a la seva manera, doncs és, això és clar, no tindria que fer dubte. Tornem a aquest mapa, perquè aquest mapa també és un mapa dels problemes del seu temps, i veiem, i això és molt interessant, un viatge a Bugia i dos a Tunísia. Sense el micròfon no faig res, gràcies. Bé, un viatge a Bugia, Vijaya, i dos a Tunísia. Potser no són molts, però són significatius i plens de conseqüències. La majoria del temps, és veritat, el passa en el seu centre de treball o d'operacions, que era Montpellier de Provença. Per què Montpellier de Provença? Perquè allà hi ha una universitat molt important, no és la Sorbona, però és una universitat importantíssima, és la universitat on han estudiat durant molts segles tots aquells que des del Casal de Barcelona l'han tingut com a punt de referència. Això ha estat durant molts segles, això ha estat interessant. Quan es va tancar la Universitat de Barcelona pel decret de nova planta, la gent va tornar a anar a Montpellier a estudiar. I això és interessant. I en aquest lloc on s'escriu en provençal, però també el català és una llengua coneguda, Ramon Llull es posa a escriure i decideix precisament fer servir sempre aquest format català i llatí, català per seu públic, un públic que no era només català, insisteixo en aquesta qüestió. En aquell moment el català està en creixement, encara que sigui una minoria. A Mallorca han arribat 4 conqueridors i va arribar més gent, però encara està poblada per una majoria musulmana que parlava bereber i àrab. Però aquesta és la llengua que es farà servir i que tothom sap, i el públic que vol que la rebi la fa servir, i cara al públic internacional fa servir l'àrab amb els musulmans i el llatí amb el món cristià. Això és molt interessant. Gairebé una meitat d'aquests treballs estan produïts tanmateix a l'àrea que avui en dia anomenem Itàlia, és a dir, a Sicília, a Palermo, on està moltes temporades, però també a Nàpols, a Roma, a Pisa, segurament també a Bologna. És a dir, que es mou en aquesta zona italiana i va produint els seus llibres, un darrere de l'altre. L'altre lloc que ara els esmentava, Montpellier, però Montpellier, Lió i París, estan en aquest eix on aquest rei tan important, Filip el Vell, rep les seves obres i escolta els seus consells. Ara, aquest és un rei que no està per distreure's, rebrà, això sí, llibres una mica més lleugers, com és el llibre de meravelles, que conté un llibre dins del llibre, que és una altra meravella, que és el famós llibre de les bèsties, tret d'una versió aràbiga traduïda al llatí, que ell retradueix una altra vegada. És a dir, que estem en un mar de llengües on s'aprofiten els textos. Però en un moment donat el rei de França li demana, diu, escolta, explica'm què és el que està passant al proper Orient. I li escriu un text que no serà l'únic sobre la recuperació de Terra Santa. aquest text, que és un text, per dir-ho així, és un dossier d'informació, i diu això de les creuades està anant molt malament, les ordres militars, és a dir, templers i els altres hospitalaris s'estan esbatussant entre ells, això no va de cap manera, i li dona una sèrie de consells. Fins a un punt a vegades que Ramon Llull sembla que no s'adonava compte de que el que potser Felip el Vell volia d'ell era només informació. Informació o idees. Però això avui en dia és una cosa que també es busca molt. Una persona amb idees i una persona amb informació, perquè Ramon Llull farà, aquí està en groc i no es veu molt, molt bé, però vostès poden fixar-se que hi ha una línia groga que arriba fins a Xipre i a Xipre arriba a Armènia Menor i Jerusalem. Amb tota seguretat van a Xipre i a Armènia Menor. Armènia Menor és aquesta ciutat que avui en dia s'anomena Alexandreta, Skanderun, que és part de Turquia. Però en aquella època era una part del món armeni, que és una comunitat cristiana molt important del proper Orient. Els armenis és una de les poblacions, la més important, que va col·laborar i estava d'acord amb els creuats. I s'ajudaven, eren els locals, amb els marronites, que també els ajudaven molt. Si van a Jerusalem o no, jo això ja tinc una miqueta més de dubtes, perquè cas d'haver anat jo crec que ho hagués dit, perquè era una cosa extraordinàriament difícil d'aconseguir. Seria molt... podria ser possible que Janés tingués la discreció de no dir-ho de manera espectacularment, ho insinua, però ell parla de Terra Santa i Terra Santa és una geografia més àmplia que no pas l'única ciutat de Jerusalem. En qualsevol cas, hi va, quan hi va, si llegeixen la vita, ens explica una cosa tremenda, els companys de viatge intenten assassinar-lo, posant-li un verí, arriba a l'illa fet pols, a la cui, curiosament, en aquell moment a Xipre, el cap dels templers, aquesta ordre militar de la qual avui en dia es fan tantes novel·les dubtosament històriques. La realitat és més impressionant que qualsevol novel·la en aquest cas, perquè la persona que el rep no només era el cap, sinó que era el darrer cap dels templers, Jacques de Molay, i Ramon Llull es diu que el rep contentíssim, hilar i ter, és a dir, somrient, d'alguna manera o una altra tenien alguna complicitat. Tanmateix, aquest Jacques de Molay se li va acabar el somriure perquè només uns quants anys més tard anirà a París a defensar la causa dels templers, acusats i denunciats per aquest Felip el Vell, rei de França, que els detindrà de manera ignominiosa de nit, es quedarà amb tota la seva fortuna, que era considerable, i sobretot els hi devia una quantitat extraordinària de calés que no els hi pagarà mai. És a dir, que farà el gran negoci, el pelotazo, vaja, del segle, perquè ells també l'estaven denunciant de fer maniobres d'adulteració de la moneda d'or, baixant el pes de les monedes, bé, assumptes de corrupció molt greus, que es diuen d'una banda a l'altra, també s'acusa precisament als templers de no fer tot per Terra Santa si no era en el seu benefici. Aquí Ramon Llull també té un altre paper interessant, és un home polític, és un home d'acció, i diu, per conquerir Terra Santa hem d'unificar les ordres militars perquè la seva competència és tan gran que desvirtua els objectius, i això ho diu més d'una vegada, i possiblement podríem pensar que fins i tot li va donar la idea a Felip el Vell, que era un home desesperat de quartos i buscava una excusa perquè els altres els hi estaven, els templers, vull dir, li estaven apretant cada dia que pagués el que devia una fortuna. Tot això acabarà molt malament, com vostès saben, els templers seran torturats, massacrats, aniquilats, anorreats, la fortuna desapareixerà i quedarà per sempre més aquest està mal, terrible circumstància, perquè també alguna cosa devien d'haver fet, també tot s'ha de dir, i el papat decidirà passar a plana. Aquest serà el papa Bonifaci VIII. Tot això és una història extraordinària, el mateix Dante Alighieri a la Divina Comèdia parla d'aquesta qüestió. Dante Alighieri també és un personatge, un altre laic, que veu les coses i té el seu parer. Hi ha moltes similituds interessants entre els dos personatges. qualsevol cas, com avui en dia, la qüestió del proper Orient, hi ha una guerra, tornem a tenir una guerra a Síria terrible, d'alguna manera, vulguem o no, fem servir la terminologia que vulguem, des de la perspectiva de l'islam, es considera una creuada, qualsevol presència occidental allà és una creuada, i doncs aquí tenim aquest home intentant, podríem dir, ficar-hi cullerada i dient què és el que convindria fer. I aquell diu la via militar no és la millor opció i el que hi ha que fer és convèncer la gent amb un sistema raonable d'idees. No vol dir que després, quan cau la ciutat d'Acre i serà la població massacrada, doncs digui que això no pot ser, que evidentment s'ha de defensar militarment el que no es pot perdre. Vull dir que tampoc era un idealista que pensés que no, que les coses no són reals i que la guerra entre els homes es dona i s'ha de defensar cadascú el que és seu. De fet, hi ha un assumpte molt més gran, que és el més important, que és l'assumpte del segle. L'assumpte del segle no era tant les creuades que feia 150 anys que estaven en funcionament i que en aquesta època veuran el seu fracàs, sinó l'arribada dels mogols. És a dir, que unes dècades abans, des d'un lloc molt allunyat de l'Àsia Central, aquests mogols s'han aixecat amb un exèrcit immens, victoriós, i que està anorreant a l'islam. A l'any 1256, la ciutat de Bagdad, la capital de l'islam abbàssida, és destruïda. Aquesta, com moltes altres ciutats, és passada per la pedra i el seu califa decapitat. Als anys 60, és entre 1260 i 1270, l'islam té la sensació que està a punt de desaparèixer sota la força dels mogols. El que es dona a tothom compte, que sigui intel·ligent i que hagi viatjat, això són uns quants viatgers franciscans que van cap a la Xina i que se'n sumen a això, i entre els primers trobem un altre cop Ramon Llull, que diu: aquests mogols hem de saber qui són, hem de fer un pacte amb ells, es poden ajudar, i si convertim els mogols al cristianisme aconseguirem que la qüestió musulmana quedi, si més no, aturada, i per què no, reconduïda de manera radical. Sabem, perquè és una realitat, que ell viatja de Xipre a Armènia Menor i devia de buscar-se un manual per aprendre mogol, per saber com parlar directament a la gent, ser interlocutor i buscar com convertir una gent que no coneixia de res, on no havia vist res, que eren els mogols, uns eren pagans, uns altres eren budistes, d'algun tipus de budisme, d'altres eren cristians nestorians, tenien les seves pròpies tradicions, i en aquestes dècades decidiran què fer. Estaven molt predisposats a convertir-se al cristianisme perquè, com us deia abans, alguns eren i eren cristians, però d'altres tenien les mainaderes, eren cristianes, o bé l'àvia, les tietes, tenien relació amb aquest cristianisme oriental molt antic. Ramon Llull és de les persones que diu: els hem de convèncer. I per un moment hi havia aquesta predisposició. Quan els mogols conquereixen Damasc, tota la població del barri de Baptuma, dels cristians de Damasc, que avui en dia, pobrets, també estan en aquest tros de Damasc sobrevivint a tota mena de penúries, en aquell moment va tenir una victòria inesperada, tot i que se'ls va pujar al cap i van pensar que estava guanyat. Ramon Llull va allà, intenta i es dedica durant dècades a preparar l'escenari necessari. Com? Creant escoles d'idiomes. I ja havia creat a Mallorca, a Miramar, la seva famosa escola d'àrab, però el que diu per tot arreu és que es creïn escoles de tots els idiomes que facin falta. Hi ha que aprendre mogol per parlar amb els mogols, tartar amb els tàrtars, grec amb els bizantins. I en això, una de les seves poques victòries efectives d'una persona conscient del que passava és que en el famós concili de Vienne, no Vienne de Viena d'Àustria, sinó Viena a prop de Lió, el 1311, perdó, ell serà un dels pocs laics convidats on tindrà un torn de paraula i demanarà hem de crear escoles d'idiomes i efectivament serà aprovat pel Concili. Aquesta serà una de les seves victòries. Victòria relativa perquè s'han d'introduir aquests ensenyaments d'idiomes a les universitats i les universitats, com totes les institucions, diran que sí, però es faran una mica l'orni, diran, bueno, bé, àrab ja val bé, hebreu també, però això del tartar no es farà. Llàstima, llàstima, perquè aquesta oportunitat es perdrà. Si vostès llegeixen un altre viatger fabulós de l'època, que és Marco Polo, Marco Polo també va a veure el Kubilai i també ha de retornar de Jerusalem a rebre missatges del papa amb un altre missatge intentant convertir els mogols, quan encara no s'haurà perdut l'oportunitat. Aquesta finestra d'oportunitats entre 1280 i 1300 i alguna cosa s'acabarà perdent i els mogols, sorprenentment i contra el que era més factible, finalment decidiran convertir-se a l'islam, no perquè els hi agradés particularment, sinó perquè era la religió local i que podia tenir més força. Després seran sunnis, després d'altres seran xiites, però això és el que faran i això determinarà el món i el determinarà com l'ha determinat fins avui en dia. Tot el que estic dient ara dels mogols ho podríem dir ara transposat a la qüestió xinesa. Avui en dia, en els últims decennis, a l'actualitat i en l'esdevenidor immediat, la qüestió xinesa serà la qüestió més important. I un Ramon Llull del segle XXI us diria ens hem de posar a estudiar xinès. Ja ho fem aquí una mica, però aquesta és la qüestió interessant, no? Que tornem a estar en aquesta tessitura històrica on tornem a tenir grans moviments de població, molt grans, d'hegemonia política d'un poble que ve d'Orient, que no coneixem gaire, que no en reunem la llengua i que no sabem ben bé què és el que passarà. El que fa Ramon Llull és anar fins al punt on pot anar geogràficament, que en aquest cas és la Mediterrània Oriental, a preguntar i a intentar fer alguna cosa. Les gestions no havien d'anar molt bé i també hem de pensar que ell és una persona que actua en solitari. Aquest any s'ha reeditat un volum molt interessant d'articles sobre Ramon Llull, on jo vaig fer una petita col·laboració que es deia Ramon Llull, primera ONG unipersonal. És a dir, va fer una ONG perquè volia arreglar el món i aquesta ONG només hi estava ell. Va prescindir d'organitzacions, anava ell sol amb els seus llibres. I no és poca cosa, no és poca cosa. Si el veiem amunt i avall, i així ja aniré acabant una miqueta aquesta repassada de la seva obra i de tot el que fan tots aquests idiomes, ell se n'adona que això de la traducció és un problema, que la gent enraona llengües diferents i té principis diferents. Pensa molt, perquè escriu moltes obres sobre aquest problema, sobre la llengua universal, i pensa que la seva art, aquest sistema d'esferes, aquest sistema iconogràfic de figuretes que es mouen, no necessiten una llengua específica, es poden explicar en àrab, en llatí, en català, en qualsevol llengua. I en això també és un home moderníssim. No diria que, i no dic pas que hagi inventat la informàtica, però sí que fa una cosa fabulosa, explicar-se amb esquemes, amb arbres, amb figures, amb models que durant segles tindran els filòsofs bocabadats. Spinoza escriu un text fabulós sobre Ramon Llull. René Descartes en escriu un altre fabulós en contra, dient és horrible aquest home. És horrible, però s'ha passat un temps perquè a l'Europa, encara del segle XVII, estaven admirant Ramon Llull com una de les persones que estava proposant una cosa que avui encara ens interessa i intentem tenir amb els ordinadors, que funcionin amb una llengua universal, que és la llengua de la informàtica, dels gràfics i totes aquestes punyetes. Funciona per a tothom. I això ho farà amb llibres farcits d'imatges. A vegades molt complicats de fer servir, que dius, però quin és el manual, com puc entendre jo aquest home? Però la intenció està allà, que és simplificar, perquè és un home pràctic, és un home que s'ho fa ell mateix, És un home que va al gra i que d'això en vol treure una practicitat. A més de la dimensió contemplativa, aquesta no s'explicaria sense la dimensió pràctica, que és trobar solucions als problemes. S'inventa un sistema també de cercles per escollir democràticament a l'abadesa en un monestir que tenen problemes, diguem-ne, polítics. Diu, jo tinc un sistema, us faré un sistema de votació per escollir justament a la millor persona. I els hi fa ràpidament un sistema, un esquema molt interessant. Això trobo que és una cosa a tenir en compte per veure fins a quin punt Ramon Llull es diferencia del pensament escolàstic en molts elements, i aquest és un d'ells, aquesta practicitat, aquesta capacitat de funcionar, i en això serà únic. Dos altres cracs del seu temps, i vull esmentar dos catalans més, o tres com a mínim, perquè es vegi fins a quin punt hi ha una brillantor intel·lectual en aquest període que no s'ha tingut en compte, ja que un altre sant, Ramon de Penyafort, que està enterrat a la catedral de Barcelona, és una persona a la qual parla i que també fa negociacions polítiques al nivell. Però Ramon Llull comenta 7 vegades l'anècdota. Ramon Martí va anar a Tunísia, va anar a veure el rei de Tunísia i li va dir, jo tinc un sistema perquè vegis que l'islam no és veritat, no? I doncs t'hauràs de fer cristià. I la cosa és que li va explicar d'una manera que el rei de Tunísia es va empipar moltíssim. I va dir, m'has convençut i veig que l'islam no és la veritat, però és que ara veig que ni l'islam, ni el judaïsme, ni el cristianisme m'has deixat sense religió i abans en tenia una i ja no en tinc cap. I va dir, fot el camp. I ell va fer que s'agafessi al vaixell i tornés cap a Aigües Mortes, al port de la Provença, on aquesta història es devia explicar i segurament Ramon Llull va dir, veus, no te n'has sortit, però jo sí que ho faré, no? Jo sí que tinc un sistema que em funcionarà. És a dir, que estaven debatint sobre aquesta qüestió, parlar amb els musulmans, com convèncer, com no convèncer, si la raó ens ajudarà a convèncer i arreglar els problemes, si ens ajudarà a comprendre la teologia, si la teologia és comprensible racionalment, un munt de temes, i doncs no ens estranyarà que sigui a França, sigui a Itàlia, sigui evidentment a tota Europa, des de Polònia, Alemanya, Anglaterra, Portugal, a les Castelles, on es traduirà molt ràpidament, llibres fantàstics. I això que no he entrat aquí a la matèria de cada una d'aquestes obres, perquè ens passaríem dies i dies. De tal manera que jo vull explicar que Ramon Llull és interessant, però no té per què ser avorrit, i espero que no us hagi fatigat molt avui. Moltes gràcies.
Sí, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Jo confesso que no en sé gaire de Ramon Llull, però tinc entès que el llibre dels fets és un dels seus millors llibres. Potser ens podies fer 5 cèntims d'aquest llibre.
El dels fets són les cròniques de Ramon Muntaner, el que vols dir? No és seu. Aquestes són les cròniques reials. Hi ha 4 grans cròniques reials. Però potser parles del llibre Les Meravelles. Aquest llibre Les Meravelles, que és un llibre de meravelles, que és interessant perquè està escrit abans de Marco Polo i ens parla de viatges, de qüestions que es pregunta un Fèlix, que és un personatge una mica, per no parlar de si mateix, ell es fa personatges una mica, diguem-ne, ideals, que són interessants. I aquest Fèlix va preguntant, va viatjant, i és interessant perquè va preguntant a la gent què pensa, fa una mica de, no sé, de Tintín, no? Va preguntant per què passen aquestes coses, i en la seva innocència doncs, li van sortint temes. Un capítol sencer és el del llibre de les bèsties, però hi ha altres que són llibres molt de gran amenitat, perquè un és sobre la ciència, sobre els animals, sobre les plantes, sobre els minerals. Aquest llibre és interessant i podríem dir, clar, no es pot comparar amb un best-seller, però serà un llibre que agradarà molt. Un altre llibre que també agrada molt és el llibre de Baste Blanquerna, el Blanquerna, que encara més que el llibre Les Meravelles, el protagonista és una mena de doble d'ell mateix. I també per tot arreu té una família que s'assembla molt a la seva, i també surt un papa que curiosament és un papa que dimiteix. Només 2 papes a la història han dimitit. Un va ser el papa immediatament després d'escriure aquesta novel·la i l'altre és aquest Benet XVI. I aquest Benedicet sabem segur que la va llegir perquè se li va preguntar quina coincidència. I va dir, no va negar, no va negar, però se li va preguntar expressament, no? Així doncs, tenim aquest tipus de novel·les molt interessants. N'hi ha moltes, vull dir que confondre's amb els noms jo ho faig constantment.
Hola, bona tarda.
Sí.
Amic e amat, ho és d'ell, oi?
Sí, és un altre capítol que està dins del llibre de Bas de Blaquerna, perquè és aquesta cosa de com les nines russes, una dins de l'altra. Una cosa interessant és que trobes a dins d'una novel·la una altra novel·la petitona, en aquest cas aquesta circumstància que es fa a Vanil el que està passant en els seus viatges per trobar-se aquest amic i amat, que és un text d'una poesia meravellosa, evidentment contemplativa, però també de moltes coses, molt introspectiu, i que funciona com una obreta que s'ha escrit també separadament i s'ha distribuït separadament, perquè evidentment és una peça forta. Ja vindran aquí quan vulgueu professors que us explicaran ho ben escrita que està i el que pot arribar a significar per la història de la literatura catalana.
Jo no sé si estic equivocada, però que també té un llibre sobre la formació dels infants dedicada també al príncep?
Sí, sí, sí. Ai, la neurona. De fet, el tercer llibre que va escriure està adreçat a la formació dels joves, dedicat al seu fill, però segurament també a algun altre personatge de la cort. Veus, ara no em ve el nom. Em tenia que venir. Però bé, ara també s'ha reeditat i és un llibre molt bonic, que també fa una síntesi més planera i més curta del que és necessari saber per un jove adolescent. Sí, però no ho deixa entreveure massa. Evidentment és un llibre destinat a una persona amb interessos, però està destinat a un jove cristià. Ai, em sap greu no tenir. De doctrina pueril, això. Llibre de doctrina pueril o d'ensenyament dels joves, és el que vol dir aquest títol, dit en llatí perquè és la llengua en la que es va distribuir més. I serveix per a tothom. També conté un catecisme, perquè està destinat sobretot a una dimensió de formació moral, moral cristiana, perquè aquest senyor claríssimament és un cristià convençut i de socarrel, no hi ha dubte. No he parlat perquè ara no tocava, però aquest Ramon Llull no té res a veure amb qüestions de barreja de religions, esoterismes, màgies, alquímies i totes aquestes coses, no? Però això és per novel·les distretes, no?
Algú s'anima? Ara veig, no et veia, Enrica, perdona.
Hola, bona tarda. Jo recentment he llegit en una revista que el Ramon Llull, la cultura a Espanya, també es coneixia el Ramon Llull fins a l'edat de Carles, no sé quin Carles, si segon o cinquè, i que quan va venir el Felip V, que va guanyar el 1714, va demanar als catalans que li entreguessin la documentació que hi havia aquí del Ramon Llull, i que li van dir que ho sentien, però que aquesta documentació estava a Alemanya perquè l'havien sol·licitat i els havien entregat. És cert, això?
Sí, sí. En primer lloc, és importantíssim saber que a l'edat mitjana, tardana i al barroc, a Castella, i reis i emperadors, Felip II, Felip III, estaven entusiasmadíssims, i el mateix cardenal Cisneros era un fervent lulista. A l'Escorial hi ha una de les millors col·leccions del món de manuscrits i d'incunables lulians. I ho llegien i defensaven la causa de la santificació i estaven molt empipats perquè el papa es feia el rònec amb aquesta història, i deien que la filosofia oficial de l'imperi cristià era la de Ramon Llull, No hi havia cap mena de dubte, deien castellaníssims, andalusíssims, portuguesíssims, tota aquesta gent ho va dir i ho va defensar. L'altra qüestió és que una miqueta abans de Felip V és precisament l'arxiduc Carles III que demana i s'endú de Mallorca cap a Àustria, perquè el que vol és que ell estava precisament en aquesta nissaga d'emperadors, considerant que Ramon Llull és el seu home, i faran l'edició que s'anomena Maguntina de les obres de Ramon Llull, que és la primera gran versió en uns totxos així de grossos, no l'acabaran, però tanmateix faran 9 volums així de grossos, fantàstics, i aquests arxiducs continuaran visitant la illa i donant-li ajuda i recolzament, de tal manera que, de fet, el renaixement de l'ulisme modern és degut a aquests senyors. I el Felip V es va quedar aquí una mica in albis. Sí, aquí es va quedar aquí, però per sort es van conservar aquests materials, l'edició és la que es va fer servir a tot el món, buscada, i té una qualitat que la fa avui en dia encara imprescindible. I també, si vostès van a Miramar, al costat trobaran la casa de l'arxiduc, a la part de nord de l'illa, a tocar de Miramar, on anaven amb una veneració molt, molt, molt interessant, perquè el món germànic ha mantingut aquest interès, i a Freiburg, Freiburg in Breslau, es manté a l'Institut Ramon Llull, que és on avui en dia s'estudia més i més bé Ramon Llull, i no han deixat de fer-ho, que és que tenen aquesta continuïtat històrica que aquí ens costa tantíssim. Moltes gràcies. Han treballat.